Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per viure l'última jornada de tardor poc plujosa que hem viscut aquest any a la nostra comarca.
El sol surt d'aquí a 11 minuts a Begur, ara mateix 3 graus, 4 a Pals i 4 a Sant Feliu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, benvinguts al Supermatí d'avui dijous 21 de desembre del 2023, un dia molt marcat per la resolució ahir a Barcelona del debat entre el govern i el PSC i diversos ajuntaments al voltant dels apartaments turístics. Finalment, només 4 municipis de la nostra comarca estaran afectats pel decret d'apartaments turístics i no hi haurà un topall màxim d'habitatges d'ús turístic que haurà d'haver en aquests ajuntaments, en aquests municipis. Ho repassarem de seguida amb un repàs de quins són els ajuntaments afectats i quines mesures els afecten. També explicarem una xifra bastant clara, evident, que és que en un any el preu dels habitatges nous a les comarques de Girona ha pujat un 15% de mitjana. També parlarem de la nova estació d'autobusos de Palamós, que encara la recta final, i us explicarem quins són els noms confirmats del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. En un supermatí en què parlarem amb el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, ara que l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha aprovat uns pressupostos per un valor de 2,1 milions d'euros. I com cada dijous parlarem de cinema i de sèries a plataformes i a la cartellera amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Avui amb la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
En Ferran Castelló.
Bon dia, Dani.
I la Paula Camps, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Finalment, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell i la Bisbal són els municipis del Baix Empordà afectats pel decret turístic que elimina el topall de pisos turístics i també, com dèiem, baixen a 140 els municipis que els han de regular. Per tant, desapareixen Platja d'Aro, desapareixen Begur i altres pobles que originalment estaven en la llista dels 260 municipis que sí que havien de posar un topall màxim del 10% de 10 per cada 1.000, per tant és un 10 per 1.000 de pisos turístics. Per tant, no hi ha topall i es rebaixa el número de municipis afectats. Ara de seguida repassarem, per tant, com queda el decret que intentava que els pisos turístics no eliminessin habitatge d'ús habitual pels ciutadans de cadascun dels municipis. Doncs bé, ara aquest decret queda bastant rebaixat, sobretot per intentar trobar l'acord del PSC, que finalment ha votat a favor del decret llei. Tot això en el dia en què coneixíem que el preu dels habitatges nous a les comarques de Girona puja un 15% de mitjana en el darrer any.
L'anàlisi se centra en els 11 municipis principals: Banyoles, Planes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palamós, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners. I mostra també que augmenten els preus dels pisos de segona mà i també de lloguer.
A Palamós, l'Ajuntament aprova el darrer tràmit per la construcció de la nova estació d'autobusos.
Aquest pas permet el canvi de titularitat dels terrenys afectats, que passen de l'Ajuntament de Palamós a la Generalitat de Catalunya. La nova estació està previst que s'ubiqui en uns terrenys que es troben a la prolongació del carrer d'Enric Vinque.
I a Palafrugell ja han reobert l'accés als carrers Ample i Daró afectats per les obres de l'Avinguda Espanya.
Estaven tallats des del setembre per les obres del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya. Es tracta d'una obertura temporal per intentar mitigar els efectes que les tasques han tingut en l'afluència als negocis dels dos carrers. Només s'hi pot accedir des del carril de Calella a Mont-ras. En el sentit contrari, encara caldrà fer la volta a la rotonda de l'autovia.
Tom Jones, Amaral, Antònia Font són els primers artistes confirmats del Festival de la Porta Ferrada. El certamen musical de Sant Feliu de Guíxols també anuncia Julieta Venegas, Toquinho i Hombres G.
En el cas de Tom Jones, serà la primera visita al Festival de la Costa Brava en una actuació que interpretarà alguns dels clàssics com ara It's Not Usual, Sex Bomb o Delilah. Les entrades pels primers concerts es posaran a la venda aquest dijous 21 de desembre a partir de les 12 del migdia a través de la pàgina web del festival.
Monells engega un projecte per posar en comú experiències de vida al municipi.
La veu de les nostres àvies són trobades on es compartiran les vivències personals per recollir-les posteriorment en un documental audiovisual.
I dues notícies que fan referència als esports. Per una banda, que comença la substitució de la gespa del camp del Gregal.
Les obres costaran 200.000 euros i estaran acabades al voltant del 15 de gener. Actualment, el camp del Gregal és un equipament molt utilitzat, ja que s'hi practiquen competicions per part del futbol base del Futbol Club Palafrugell, a més de la Sauleda, la Punxa i el Mas Mascot.
I en aquest cas a Palamós, el director de la Christmas Race reconeix que en proves esportives d'aquest tipus s'aconsegueix dinamitzar Palamós fora de la temporada.
Ho ha afirmat en una entrevista durant el programa del Supermatí després que s'iniciés la prova a la Badia de Palamós aquest dimarts. També ha parlat dels 232 vaixells de més de 18 països que visiten el municipi fins aquest divendres.
Previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
Demà arriba el solstici d'hivern, però abans, amb quin temps ens acomiadem d'aquesta tardor astronòmica?
Comencem avui dijous amb el cel serè. Només algun núvol poc important podrà impedir el protagonisme del sol. Ahir ens va passar un sistema frontal que, tal com esperàvem, només ens va portar un dia amb molta nuvolositat variable i amb tramuntana que es va reforçar a la tarda. Avui la tramuntana quedarà més restringida a l'extrem nord de la comarca, però tot i això encara es manté l'avís per estat de la mar que adverteix d'onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada, ocasionant maregassa i mar de fons de component nord. A mesura que la jornada avanci, la tramuntana disminuirà i el dia quedarà la ratlla freda. Les temperatures aniran dels poc més de 0 graus mínims als 16 màxims. I pels propers dies tindrem una nova pujada de temperatures i una estabilització de l'atmosfera.
Doncs això tot plegat, però sense pluges, i per tant no es preveuen pluges ni el que queda de setmana ni l'inici de la setmana que ve. Bueno, no sé què farem.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I més enllà del Baix Empordà, també, que estan passant moltíssimes coses. Per exemple, avui hi ha cimera entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat. El president de la Generalitat i el cap del govern espanyol es reuneixen per abordar temes rellevants com l'amnistia, el traspàs de Rodalies i el finançament autonòmic. La Moncloa enmarca la reunió en la normalitat institucional. El govern espanyol recupera la llei de famílies. El nou ministre de Drets Socials, Pablo Bundistui, té la intenció d'aprovar la llei de famílies abans de l'estiu del proper any. Aquesta llei inclou dues novetats, com l'ampliació de la baixa per naixement de fill de 16 a 20 setmanes i la retribució dels permisos de 8 setmanes per cuidar un fill petit, que ja estaven en vigor des de l'estiu passat. Acord polític sobre les noves regles fiscals de la Unió Europea. Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea han tancat un acord polític sobre les noves regles fiscals. Després de 2 mesos de discussions, s'han superat les diferències entre els estats membres i s'estableixen mesures fiscals individuals de 4 anys per cada país i es manté els límits entre el 3% i el 60% sobre el PIB de dèficit i de deute, respectivament. I s'ajorna la vaga de treballadors de Handling d'Iberia. Per tant, bona notícia en aquestes dates complicades de Nadal. La vaga convocada pels treballadors de Handling d'Iberia per les decisions del concurs d'Aena s'ajorna temporalment. La UGT destaca que la mediació del govern espanyol ha obert un marc de negociació i s'allunya aquest escenari de vagues de 8 dies que encara no havia estat convocada oficialment. I sembla que s'ha recuperat Twitter. Hi ha hagut aquesta nit una caiguda generalitzada de la xarxa social. Els usuaris de la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter, s'han trobat amb una caiguda generalitzada a nivell mundial. Tot i que es podia accedir als comptes, no es podien ni publicar ni veure les publicacions recents i es trobava un missatge de benvinguda inesperat. Però sembla que aquesta hora del matí ja s'ha pogut recuperar. Les 8 i 9 minuts. El comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia el gestor turístic Martí Sabrià.
La Cassiana Ahumada en el record. Diumenge passat al matí va morir a Buenos Aires a l'edat de 85 anys la Cassiana Josefina Ahumada. Per la majoria de gironins, la Cassiana del restaurant de la Riera de Sant Martí Vell. Restaurant obert el 1979 que va plegar durant anys no només a gent de la cultura com Vázquez Montalbán, Joan Manel Serrat, Antonio Gades o Lluís Llach, sinó també a molta gent del món polític, com Pasqual Maragall, Antoni de Senillosa, Antoni Castells o Quim Nadal. Recordo l'inici del restaurant amb la Cassiana fent de perfecta anfitriona, oferint una carta diferent, innovadora i afrancesada, propiciada en part per la presència als fogons del primer xef del restaurant, el francès André Bonaura, gran especialista en ànec i fetge gras. Aquella primera carta de la Riera oferia banda del foie amb confitures, la quislorren de pernil i formatge, el pastís de porros, el filet a l'estegó, els agredolços com el conill en raïms, el magret d'ànec en gers i maduixes de bosc, el pollastre a la menta i també creps i flams de cafè o de poma. Recordo aquella ínfima cuina de l'establiment que més tard van dirigir primer l'Arnal Bosch i després, durant molts anys, la Jimena Pérez Pellani. A la porta de la cuina, un petit mostrador des d'on la Cassiana controlava aquell menjador de volta catalana amb poca llum, o millor dit, amb una llum íntima. També en aquella terrassa enrajolada, envoltada de flors i d'arbres de la Riera, que filtraven elegantment la llum del sol quan queia a ponent a l'hora de la sobretaula. Però abans d'obrir el restaurant a Sant Martí Vell, la primavera del 79, aquesta Cassiana xerraire i afable va tenir un important passat cultural, intel·lectual i polític a l'Argentina. Filla d'una família catòlica de classe alta, culta i il·lustrada i poc polititzada, la Cassiana va esdevenir una important defensora dels drets socials. Un compromís que li va comportar primer la presó i després l'exili a Espanya el 1974 amb la seva filla Llum, de només 4 anys. Acollida inicialment per la parella de l'Antonio Bades i la Marisol a la seva casa d'Altea, 2 anys més tard deixava Alacant per Sant Martí Vell, on va viure, treballar i repartir felicitat entre amics, treballadors i clients durant més de 40 anys, i on tornarà ben aviat per posar-hi per sempre.
I han tret cançó aquesta nit als Amics de les Arts. Una cançó de Nadal, escoltarem-la. No l'he escoltat encara, la posem ara per primera vegada. Aviam com és aquesta cançó de Nadal dels Amics de les Arts, que es diu Aquests diners.
Saps com són aquests diners? Família, sobre taula i tot un món per arreglar. Hi ha un oxímoron gegant. Me'ls miro i veig que som tan diferents però tan semblants. Només dura un instant, però em sembla que ets aquí al costat. Ara em sembla que ets aquí al costat. Cap a la cuina més cafè, ja us el faig jo. Penso quina absurditat, però de cop entra la Júlia amb ulls oberts de bat a bat i m'explica que fa un instant i ha semblat que era.
Trobo que els artistes catalans podrien començar a animar-se una mica al Nadal. No pot ser que totes les cançons de Nadal d'artistes, d'artistets catalans com Joan Tausà, els Amics de les Arts, siguin per tallar-se les venes. No pot ser. Preneu dels americans i dels britànics, per favor. Els Amics de les Arts, Aquests diners, aquesta cançó Nadal que acaben de treure aquesta passada nit i que hem escoltat al Supermatí. Ens esteu escoltant a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal avui dijous 21 de desembre del 2023.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Finalment, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, la Bisbal i Palafrugell són els quatre municipis del Baix Empordà afectats pel decret llei de pisos turístics que ha aprovat el govern amb el suport del PSC. Finalment, per tant, hi ha hagut acord i el PSC ha votat a favor d'aquest decret llei del govern d'Esquerra Republicana per limitar els pisos turístics, que es tramitarà amb modificacions i com a projecte de llei. El text s'ha aprovat també amb els vots dels Comuns i de la CUP i amb un canvi important perquè s'elimina el topall de 10 habitatges turístics per cada 100 habitants al municipi amb una considerable demanda d'habitatge. Això vol dir que, a la pràctica, es deixa via lliure als ajuntaments perquè decideixin si volen posar un topall. Però, clar, hi ha alguns matisos. En aquests 140 municipis caldrà un nou règim de llicència prèvia, que serà obligatori, per tant, en aquests pobles que estan més tensionats amb problemes d'accés a l'habitatge. Segons la proposta inicial, eren 262 els municipis afectats, però ara es rebaixa el nombre de localitats on caldrà aquest nou permís. Per tant, es treu de la llista pobles com Begú o Castell-Platja d'Aro. En aquests 140 municipis, que recordem que al Baix Empordà són 4, Sant Feliu, Palamós, Palafrugell i la Bisbal, s'haurà d'aprovar un planejament urbanístic, hauran d'enviar-lo a la Generalitat i haurà de donar el vistiplau sempre que les llicències d'habitatges turístics que preveguin no posin en perill l'accés a l'habitatge. Les llicències tindran un límit temporal de 5 anys i seran prorrogables de forma automàtica per períodes d'igual durada sempre que el plantejament urbanístic ho permeti. Per tant, municipis afectats, recordem, Palafrugell, Palamós, la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols, ara el decret passa al Parlament sobre un termini perquè els propers mesos es puguin debatre més canvis en la normativa. En l'acord entre el PSC i Esquerra, els dos grups es comprometen a portar aprovació definitiva al projecte de llei com a molt tard en la darrera sessió plenària del març del 2024 i a buscar els suports parlamentaris suficients per l'aprovació d'aquestes esmenes. Si és que PSC i Esquerra sumen 66 diputats, faltarien dos per arribar a la majoria absoluta del Parlament. Aquest decret llei original, el que havia presentat Esquerra Republicana en el seu moment, preveia eliminar 28.000 pisos turístics a tot el país. Per exemple, a Begú es queixaven que es quedarien pràcticament sense pisos turístics. Però finalment sembla que el municipi ha quedat fora d'aquesta normativa. Després que el PSC fos dubte fins a última hora. Hi havia molts pobles de casa nostra que s'havien manifestat en contra de la proposta inicial del govern. Hi ha una trentena de municipis de tot el país, entre els quals hi havia Begú, Castell-Platja d'Aro, Palafrugell, també altres de la rodalia com Roses, Tossa de Mar, com Cadaqués, que s'havien manifestat en contra i havien signat un manifest de l'Ajuntament de Salou contra el decret sobre els habitatges d'ús turístic que impulsava el govern, això abans d'aquest canvi. Per tant, així és com queda el decret llei, però que no entrarà en vigor fins d'aquí uns mesos, ara entra en el procés d'anàlisi parlamentari. I tot plegat amb una xifra que coneixíem ahir força destacada. I és que el preu dels habitatges ha pujat un 15% a les comarques de Girona. L'estudi de preus del mercat de l'habitatge a les comarques gironines confirma una sensible tendència a l'alça en els preus d'habitatge d'obra nova, de segona mà i de lloguer.
L'anàlisi se centra en els 11 municipis principals, en concret del Baix Empordà, són Palamós i Sant Feliu de Guíxols. La radiografia constata que de mitjana els pisos d'obra nova consten d'entre un 15 i un 16% més. En alguns municipis, però, els percentatges es disparen i, per exemple, a Lloret de Mar comprar un pis en un barri mitjà costa un 33,3% més que fa un any. El ritme d'obra nova iniciada a la demarcació de Girona de gener a setembre de 2023 és de 1.631 habitatges, és a dir, un 30% més que el 2022. Tot i aquest increment, el ritme de construcció continua sent, segons els API, insuficient davant la demanda existent. L'increment dels tipus d'interès i la restricció del crèdit, asseguren, han frenat lleugerament la compra-venda d'habitatges d'obra nova en el que porten d'any. I aquesta situació se suma a la inseguretat jurídica derivada de les noves normes estatals i autonòmiques que darrerament s'han aprovat i que perjudiquen la inversió en el sector residencial, segons afirmen.
L'Ajuntament de Palamós aprova el darrer tràmit per la construcció de la nova estació d'autobusos. Aquest pas és un nou pas que permet canviar de titularitat els terrenys afectats on es construirà l'estació, que passen de l'Ajuntament de Palamós a la Generalitat, que és qui ha de pagar la construcció. La nova estació està previst que s'ubiqui en uns terrenys a la prolongació del carrer d'Enric Winkelmeyer.
La nova estació d'autobusos se situarà en un espai cèntric de la zona urbana amb connexió als principals vials del municipi i amb entrada i sortida a la C31. La instal·lació ocuparà una superfície total d'uns 3.300 metres quadrats, disposarà d'una platja de 7 andanes pels autobusos en semibateria i també comptarà amb un espai de parada ràpida i una zona d'estacionament d'autobusos en fila, davant les andanes. L'edifici de l'estació serà de planta baixa i acollirà una sala d'espera, zona de vending i taquilles. El projecte també inclou la ubicació d'un tancament de vidre que facilitarà la visió de les andanes des de la sala d'espera i la marquesina que s'ha projectat sobre les andanes. A més de proporcionar confort als usuaris, aquest element permetrà l'entrada de llum natural a l'edifici. L'obra inclourà la instal·lació de panells fotovoltaics per l'autoconsum de l'estació. El nou equipament permetrà, doncs, substituir l'actual estació d'autobusos que es troba al carrer López Puigcerver, al centre urbà, en una localització que dificulta la circulació dels autobusos a conseqüència d'una trama de carrers estrets i concorreguts de trànsit viari, que fa difícil l'accés còmode d'aquests vehicles de transports de viatgers. Aquest projecte comporta una inversió de 2,8 milions d'euros que aporta la Generalitat de Catalunya. Aquesta administració ja va fer el procés de redacció i adjudicació del projecte i un cop enllestit el tràmit del canvi de titularitat dels terrenys, l'objectiu ara és que les tasques de construcció de la nova estació d'autobusos comencin a principis de l'any vinent i que el nou equipament pugui entrar en funcionament durant l'any 2024.
8 i 21 minuts. Des del dimarts al matí s'ha reobert el trànsit dels carrers Ample i Daró a Palafrugell, tallats des del setembre per les obres de desdoblament de l'Avinguda Espanya. Es tracta d'una obertura temporal per intentar mitigar els efectes que les tasques, les obres, han tingut en l'afluència als negocis de tots dos carrers.
La segona fase del desdoblament del vial va obligar al setembre a tallar l'accés a aquests dos carrers des de l'Avinguda d'Espanya. Això feia que, per arribar a la zona, calgués donar tota la volta pel passeig de migdia. Els veïns i comerciants de la zona s'han queixat dels efectes que això ha tingut en la seva facturació. Ara es pot entrar als carrers Ample i Daró des de l'Avinguda d'Espanya, però s'ha de fer des del sentit Calella-Mont-ras. Aquells que vagin en sentit Mont-ras-Calella hauran d'anar a la rotonda del Lidl i fer la volta allà. Ho explica el primer tinent d'alcalde, Isidre Atenes, a Ràdio Palafrugell.
Si vingués del plaça Floreal, encara allò no està, perquè jo crec que seria... Clar, el trànsit seria més complicat, no? Perquè allò jo crec que esperaré que estigui tot obert. De tots modos, també l'empresa ha mirat i diu que mirarà de buscar solucions perquè aquest giro es pugui fer el més de pressa possible. Però és més complicat perquè, clar, els ser dos sentits és més complicat anar i tornar.
Tenes assegura que són conscients que el tall ha suposat un problema tant pels comerços com pels veïns.
És una via d'entrada important i et dic, sobretot, hi ha 4, 5, 7, 8 comerços i a dintre l'Esclat i altres, la lavanderia aquella i pizzeries, tots estan oberts. Jo crec que ara no podien tardar més omplir el carrer Ample perquè som conscients que econòmicament en aquests comerços els fa molt de mal i que als veïns se'ls han causat moltes i moltes molèsties. També els pares i mares que van a portar els nens a l'estadi i al pavelló de hockey, pues, el pàrquing i tot el lío aquest ha sigut una moguda important, però són aquestes coses que s'han de fer.
Per cert, que l'Ajuntament afirma que les obres de la segona fase de l'Avinguda d'Espanya avancen bé.
Està bastant avançada, anem bé. El que passa, clar, veient dates nadalenques, veient sobretot els comerços, la circulació per al poble, hem pensat que si es podia fer era interessant obrir que la gent pugui pujar pel carrer Ample.
I l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ha presentat, o presenta de fet avui, el projecte La veu de les nostres àvies. Serà a Can Geronès. En què consisteix aquesta iniciativa, Paula?
Aquesta iniciativa, organitzada per l'empresa navarresa Gaia, busca posar en comú experiències de vida i fer valdre la saviesa de les generacions més grans de la nostra societat. Qualsevol persona pot participar en el projecte, tot i que es prioritzarà a les dones de més edat vinculades al municipi. L'objectiu principal és recuperar el patrimoni material i personal de les àvies a través de compartir vivències i inspirar les unes a les altres. A més, les experiències es recolliran posteriorment en un documental audiovisual. El seu impulsor, Josu Puerta, ha explicat més detalls.
La mujer de los años 30, años 40, años 20, no tenía esos espacios donde poder compartir sus vivencias, ¿no? Sino que igual era más, estaba más en casa, con estos círculos más cerrados, con más familiares, con su padre, su abuela, y pues ellas han contribuido a toda la sociedad actual gracias a ellas, ¿no?
Aquest projecte vol ser un reconeixement en vida a les persones grans i fins ara s'havia dut a terme només en petits pobles de Navarra. Per tant, aquest és el primer cop que es realitzarà a Catalunya.
I dues notícies vinculades amb els esports. Per començar, Palafrugell ja ha començat la substitució de la gespa artificial del Camp del Gregal. La gespa actual es va instal·lar l'any 2007 i ara, de fet, necessitava una actualització. A més, els criteris mediambientals actuals serviran per eliminar el cautxú i se substituirà per una sorra de sílice, que és un material molt més ecològic. El Camp del Gregal té unes dimensions de 52 per 95 metres.
Les obres costaran 200.000 euros i estaran acabades al voltant del 15 de gener. Actualment, el Camp del Gregal és un equipament molt utilitzat, ja que s'hi practiquen competicions per part del futbol base del Futbol Club Palafrugell, a més de la Sauleda, la Punxa i el Mas Mascort. Segons l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, s'aprofita l'aturada de les competicions degut a les festes nadalenques. També destaca que ben aviat s'iniciaran les obres de reforma i ampliació del camp amb uns vestidors nous i d'aquesta manera es posarà al dia la instal·lació esportiva.
I el director de la Christmas Race reconeix que en proves esportives d'aquest tipus s'aconsegueix dinamitzar Palamós fora de la temporada. Ho explicava en una entrevista durant el supermatí després que comencés la prova a la badia de Palamós aquest dimarts. També ha parlat dels 232 vaixells de més de 18 països que visiten el municipi fins aquest divendres.
Carles Palomares reconeix que la gran majoria de països que participen a la Christmas Race són d'Europa, tot i que enguany han aconseguit recuperar regatistes australians, mexicans i canadencs.
Mira, nosaltres aquí tenim països majoritàriament d'Europa, d'aquests 18 països la majoria són d'Europa, tot i que tenim algun australià, algun mexicà, algun canadenc, són països europeus, alemanys, italians, espanyols, evidentment, anglesos, francesos, tot aquest tipus, tot aquests països d'aquí a Europa, no?
Les proves que es disputen en l'edició d'enguany són la 420, la 29er, l'Ilka 4 i l'Ilka 6. Carles Palomares explica que enguany hi ha el campionat del 420 del Brasil i els han baixat les inscripcions per aquesta part. Tot i això, han aconseguit pujar el nombre d'inscrits amb la 29er. Carles Palomares reconeix que aquest tipus de proves ajuden a promocionar i omplir un municipi com Palamós en dates fora de la temporada turística a través del turisme esportiu.
Doncs aquestes dues notícies relacionades amb els esports. Dos minuts i arribarem a 8:45 del matí. Obrim la part de l'entrevista aquí al Supermatí. L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha aprovat els pressupostos per un valor de més de 2 milions d'euros, 2,1 milions d'euros. Aquests comptes recullen els acords que es van adoptar en el nou conveni administratiu aprovat fa unes setmanes. Per parlar-nos dels pressupostos i sobretot aquest nou conveni interadministratiu amb l'Ajuntament de Torroella, ens visita el president de l'EMD de l'Estartit, el senyor Genís Dalmau. Bon dia.
Hola, bon dia.
Conveni administratiu que suposa que Torroella i l'Estartit fan les paus políticament?
Bé, correcte. Torroella de Montgrí retornen al camí de la negociació, un camí que no es havia perdut mai.
Què va passar? Què havia passat? Perquè fa un any, cada vegada que parlàvem de l'Estartit a nivell polític, sempre era per discussions entre l'Ajuntament de Torroella i l'Estartit.
Correcte. L'EMD de l'Estartit va arribar a posar fins a 5 contenciosos diferents contra l'Ajuntament de Torroella i, és clar, amb aquesta pressió i amb aquesta manera de funcionar, doncs no pot haver-hi cap negociació possible. Sí que és veritat que la MD estava infrafinanciada, però en tot cas això s'havia d'anar negociant doncs, amb l'Ajuntament, com ara sí que ha sigut el cas, fent propostes assenyades, a la qual doncs, tant l'Ajuntament com la MD hi surten guanyant. I surten guanyant amb el sentit de que l'MD ha paralitzat tots els contenciosos, l'MD ha encarregat una auditoria dels últims anys per veure tota aquesta quantitat de factures que hi havia per pagar i que s'han deixat de pagar per valor d'uns 500.000 euros, com es havia fet la gestió a la legislatura passada. No es havien cobrat totes les taxes que cobrava, l'MD es va empipar amb el xaloc, que és l'ens que recapta, no va recaptar. Per tant, hi havia tot un seguit de mal funcionament que té que fer una administració local, i tot això s'ha ordenat, s'han identificat tots els problemes, de cadascun dels problemes s'ha negociat amb l'Ajuntament, s'ha buscat la solució i la millor manera doncs, de funcionar per les dues administracions. Crec que en un temps doncs, molt breu, des de la que es va prendre possessió, com qui diu el juliol, fins ara primers de desembre, doncs s'ha negociat un nou conveni, s'han posat al dia les diferències que hi havia de liquidacions dels últims pressupostos i s'ha negociat doncs, un conveni a futur, un conveni a futur en el qual no hi pugui haver-hi problemes d'interpretació, ja que a partir d'ara doncs, la MD participarà en els ingressos de l'Ajuntament i, per tant, hi haurà un còctel de diferents impostos i taxes que participarà l'MD i en base doncs, en aquests ingressos l'MD s'haurà d'administrar les seves despeses de tots els capítols, el capítol 1 de personal, el capítol 2 de béns corrents i serveis, que és mantenir la porta oberta.
Però això no era així fins ara? 4.
No, l'MD tenia un pressupost basat en la despesa fruit dels exercicis 2009, 2010, 2011.
Però aquesta despesa aquí, està totalment desactualitzada.
Sí, no s'havien actualitzat prou els imports i tampoc s'havien actualitzat de que si l'Ajuntament creava partides noves no tenia una traslació a la MD. Era un tema més de comptar amb la bona voluntat doncs, dels equips de govern de cada lloc. Que almenys per el que fa a mi a la primera legislatura 2015-2019 doncs no hi va haver-hi cap problema. Sí que la 2019-2023 doncs és la que hi ha hagut tots els problemes. I bé, jo crec que es va estirar més el braç que la màniga i que la gent que estava al davant de l'MD, tant des de la vessant política com tècnica sobretot, doncs no tenien clar el que era un MD, el que era una administració local i com es funciona amb una administració local, no és el mateix que una empresa privada.
O sigui, era més qüestió tècnica que política.
Bé, jo crec que eren les dues qüestions, no? La qüestió política és de tenir clar el que estàs gestionant i com has de negociar, i per la part tècnica no pots treballar amb un sistema de cuanto peor mejor i buscant aquest confrontament constant que no porta enlloc, com així s'ha vist.
Però quants treballadors té l'MD de l'Estartit? O sigui, té un, diguem-ne, un secretari o un interventor propi o gestors?
L'MD és una administració local i, per tant, té la figura de secretari interventor. L'MD té 11 treballadors en plantilla.
Val.
És una administració local, és com un ajuntament petit. L'MD de l'Estartit administra molt més pressupost que molts dels ajuntaments de les comarques de Girona i especialment de l'Empordà.
Certament.
Però és una MD, no és un ajuntament. Per tant, no té totes les competències inherents a un ajuntament. Per això també en aquest nou conveni doncs, s'han ampliat les competències que gestionarà l'MD en temes de promoció econòmica, en temes de tot el que són les comunicacions prèvies d'obres, de llicències d'obertura. Bé, doncs una mica doncs, anar gestionant i donant més i millor servei als veïns i acostant l'administració a l'administrat.
És a dir, l'MD assumeix totes aquestes competències dins del seu territori?
Correcte, l'MD ja tenia tot un seguit de competències i ara, doncs, ampliat en aquestes. Bàsicament, tot el que fa referència a això que et deia, promoció econòmica, llicències de... i comunicacions prèvies d'obres i llicències d'obertura.
Que és una part important
part de
les...
totes les que...
És una part important de les tasques que fa l'Ajuntament. Una part bastant grossa.
Correcte, sí. Per tant, és una part que en l'àmbit de l'Estatut es gestionarà des de l'MD, a part de les que ja tenia i que li eren pròpies, no? De tot el tema, doncs, de gestionar les escoles, de gestionar els concursos de qui gestiona l'escola Bressol, de la zona blava, etc, etc, i altres coses que feia, no?
Uh-huh. Clar, per gestionar aquestes, totes aquestes competències cal personal, o amb el personal actual ja n'hi ha prou.
Correcte. L'MD té un personal propi i té un personal col·laborador de l'Ajuntament. Uh-huh. Un personal que uns dies de la setmana es desplaça físicament en l'Estartit, o altre personal, doncs, que destina una part de la seva jornada a gestionar temes de l'MD. No, no tot ha de ser personal propi en l'MD, com, per exemple, el servei de jardineria, el servei de brigada municipal o altres serveis d'assessorament, doncs que no fa falta que tinguem el nostre propi personal mentre es presti el servei i com s'està prestant des d'aquesta nova legislatura sense cap problema per totes les àrees de l'Ajuntament que estan col·laborant amb l'MD i estem molt agraïts de la feina que s'està fent.
Ara em venia al cap i recordava, quan parlava de la gestió tècnica i política, recordava tot l'embolic l'any passat amb les subvencions a entitats. Com ha acabat tot plegat?
Bé, les subvencions a les entitats va ser la punta de l'iceberg de tot el problemes que tenia de gestió l'MD. A les entitats se'ls va pagar, crec que el segon dia de prendre possessió el nou equip de govern, però el que fa el 2022, o sigui, les entitats no se'ls havia pagat el que se'ls devia de l'any passat, i tal com ens vam comprometre aquest 2023, en aquesta tardor, doncs han cobrat tothom puntualment totes les subvencions. Per tant, les entitats són l'ànima de qualsevol poble. El que no pot fer una administració municipal és treballar en contra de les entitats, que hi ha tot un seguit de gent que voluntàriament i sense cobrar destinen unes hores i una feina al bé comú, i per tant no, l'MD no pot, o qualsevol administració no pot organitzar, per exemple, la cabalgata de Reis, si no hi ha el seguit de tot un reguitzell de voluntaris que participen. Per tant, necessites buscar la complicitat de totes les entitats i no l'enfrontament, que és el que es havia buscat la passada legislatura.
S'havia arribat a dir que algunes de les despeses per les quals les entitats volien cobrar subvencions no estaven prou justificades.
Les entitats, cada entitat té les seves despeses pròpies i inherents a l'activitat que fa. El que passa que l'equip de govern anterior havia modificat les bases, fins i tot havia posat que el president de l'MD seria les juntes directives de totes les associacions, com si volgués exercir un control de totes elles, del que feien i del que no feien. Escolta, cada entitat té la seva vida pròpia, la seva idiosincràsia, i se'ls ha de deixar treballar oferint-los els serveis. Els serveis, doncs, dels locals on es puguin reunir, dels locals on puguin guardar el material, i, òbviament, fent front a les seves despeses bàsiques, ordinàries i inherents a una activitat que facin per tot el poble, no una activitat per mantenir-se elles obertes. Però el que són activitats que destinen unes hores i unes feines que fan ajudant a organitzar diferents actes, diguen-hi el Carnaval, diguen-hi els Reis, diguen-hi la trobada gegantera, diguen-hi les festes majors, etc, etc, necessites que hi hagi tot un seguit de gent que voluntàriament dediqui unes hores a la resta de veïns del seu poble i, per tant, s'ha d'ajudar, com està fent qualsevol poble de les nostres comarques.
Anem amb els pressupostos aprovats recentment. Serviran, asseguren vostès, per millorar diversos espais urbans. Quins?
Bé, el que voldria dir és que hi ha un tema que he mencionat, com és l'auditoria de comptes i de procediments Se sabrà en breu el que hi ha. L'AMD encara té un forat que ha anat arrastrant dels últims exercicis, per tant caldrà veure com posem el comptador a zero d'aquests darrers exercicis. Cal tenir en compte que l'AMD és una administració que no té cap préstec si no l'autoritza l'Ajuntament de Taruella, si no l'autoritza el seu Ajuntament. Per tant, hi ha un tema que arrastrem un seguit de factures per pagar. Quan vam entrar el juliol, doncs, hi havia unes 500.000 euros de factures per pagar. Tot i la vida pròpia del 2023, a final d'any hi haurà un percentatge encara de una xifra de factures per pagar. Entre aquesta setmana i la que ve sabrem exactament de què estem parlant. Tot i així, hem aprovat doncs, un pressupost de cares a l'any que ve, és un pressupost que se'n va a prop de 2.100.000 euros, en el qual destaquen una part important per fer front a inversions en la via pública, en la millora del centre comercial, i dos projectes concrets de l'asfaltatge del carrer Cap de la Barra, carrer dels Pins, per una part, i l'altre l'enllumenat del carrer Atlanti, de l'Estatit encara hi ha carrers que no tenen enllumenat.
Recordo sobre la renovació del centre, de la zona centre comercial. Vostè, quan en la seva anterior etapa com a president de l'EMD, ja havíem parlat sobre el projecte de renovació i de millora del centre comercial. En quina situació està i què es vol fer ara?
Bé, de la millora del centre comercial, com dic, de comú acord amb l'Associació de Comerciants, hem estat treballant. Primer, per retornar doncs, el diàleg, que no hi havia sigut la legislatura passada, i per retornar doncs, les inversions. A partir d'aquí, el nostre centre comercial de la legislatura 2015-2019 havia fet una auditoria de què havíem de fer per poder millorar el nostre centre comercial. Es va identificar tota una sèrie de coses i ara, doncs, com que no s'havia fet res la legislatura passada, ara es torna a fer. Sí que hi ha novetats en aquest tema, és que la Generalitat ha tret una línia de subvencions per millora de centres comercials a cel obert, que en diu APEU, APEU, l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana, i en el nostre poble hem identificat doncs, una zona, en la zona centre, que es tirarà endavant aquesta àrea de promoció econòmica urbana. Aquest projecte que es presentarà passat Nadal comporta doncs, la millora de la part diguéssim, més urbana, tot que és una millora de la il·luminació, una millora de l'accessibilitat, una millora de la senyalització del centre comercial i després doncs, a veure com hem d'ajudar en els establiments que estan en aquesta zona a través de diferents activitats de dinamització perquè el centre doncs, sigui un pol d'atracció de la gent que ens visita.
En quin termini vostè preveu que el centre de l'Estartit pugui tornar a estar dinamitzat?
Bé, en el centre de l'Estartit, com en moltes poblacions, encara tenim locals buits, tot i que aquest estiu doncs, ja hi ha hagut una major ocupació de locals que hi havia buits. Per tant, nosaltres esperem que en 2-3 anys tots els locals tornin a estar ocupats per establiments, diguen-hi bars, diguen-hi restaurants, diguen-hi comerços de diferent tipus, i ja aquest serà un indicador de que aquesta zona comercial doncs, torna a tenir un atractiu per gent que vol venir a invertir-hi i també, òbviament, per als visitants que ens visiten. També estem treballant amb la renovació de l'ordenança d'ocupació de via pública, sobretot per definir i millorar com han de ser els colors dels toldos, com han de ser els colors de les façanes, com han de ser els rètols dels establiments, que dintre d'una diversitat, no ha de ser tot del mateix color, hi hagi una uniformitat de que quan facis sigui una visita agradable i un passejar agradable i que no te trobis un toldo vermell i un altre rosa. No hi ha d'haver-hi doncs, tota una millora d'aquesta zona urbana, que també ha d'anar lligada amb la inversió doncs, de l'obra del passeig marítim. Aquí, de comú acord amb l'Ajuntament, ja s'està treballant amb l'Estat i amb Ports de la Generalitat doncs, per tal de poder desencallar els projectes de millora també de la façana marítima, ja que l'Estartit s'ha doncs, renovat tota la zona portuària, especialment per al que fa a inversions tant de ports de la Generalitat com de l'Associació Nàutica Llevantina, com molt especialment del Club Nàutic. Per tant, tenim un port que acaba amb un centre comercial, però hi ha una franja aquí al mig, que és el passeig, i tota la zona que cal millorar i invertir. Per tant, aquí és un dels reptes d'aquests propers 4 anys, doncs, ser capaços d'haver iniciat les obres de la zona portuària, la millora i la renovació del terra, de la il·luminació i del nou passeig marítim.
Uh-huh. I l'espai Medes, com el tenim?
L'espai Medes és una inversió que està executant l'Ajuntament amb la Diputació i el Parc Natural. Les obres ja estan quasi acabades i en aquest moment, ara, en aquesta última fase, li toca jugar en el Parc Natural, ja que és qui ha d'executar el projecte museogràfic. Uh-huh. Que és la part de dintre, que és la part de l'exposició fixa i temporal, no? El que verdaderament entrarà la gent a visitar. Sí que, com dic, és una inversió que està fent l'Ajuntament, des de l'EMD doncs, estem participant i col·laborant, doncs, aportant les nostres idees, i bé, esperem que sigui una realitat dintre d'aquest any 2024.
Per cert, si no m'equivoco, encara no hi ha, vull dir, l'aparcament de sorra, de la platja, de la sorra, encara està en marxa i almenys aquest estiu ho estava, tot i que fa anys que sentim a parlar que els aparcaments de platja hauran de desaparèixer. Com està aquesta qüestió?
Bé, el passeig marítim també és una obra que portem conjuntament amb l'Ajuntament i amb l'Estat. L'Ajuntament l'any passat va invertir en la zona de la Pineda, és una pineda de pins que ja ben bé anava a tocar el passeig marítim i va fer una inversió important amb diners provenents dels plans de sostenibilitat turística. I ara falta, doncs, endreçar la part des del que va, diguéssim, de després del port. I, òbviament, en l'Estartit és un dels pocs pobles que encara s'aparca, diguéssim, dintre de la zona marítimo-terrestre. Aquí ha d'haver-hi una inversió del nou passeig, en el qual doncs, s'ordenarà tota la zona amb el nou passeig. Hi haurà una previsió d'aparcaments, potser no tan gran com la que hi ha ara, però bé, hi ha tot un tema de que al fer obres, doncs, amb el canvi climàtic, tot el que són obres a primera línia de mar, cal veure exactament aquestes inversions que es facin, que no estiguin afectades per una llevantada o que no facin un tap a l'hora d'evacuar les aigües doncs, de les pluges dels carrers. Per tant, aquí s'està treballant amb l'Estat per veure doncs, si som capaços de desencallar aquesta obra i que sigui una realitat.
Per tant, això dependrà de quan es reformuli i es restauri tot el passeig.
Correcte, és una zona dintre de l'Estat, l'administració que ha d'invertir en aquesta zona és l'Estat.
Estem parlant de moltíssimes coses, perquè feia temps que no parlàvem i tinc moltes coses per preguntar-li de l'Estartit, però haurem d'anar acabant ràpid. Sobre la polèmica antena de l'Estartit, que va generar polèmica aquest passat estiu, una polèmica d'una antena de 5G, hi ha molts veïns que es van queixar que s'instal·lés, que no en sabien res. L'antena s'ha acabat instal·lant o com ha acabat?
No, per sort, doncs, l'antena s'ha desinstal·lat. I bé, doncs jo crec que aquestes empreses aprofiten petits buits legals que hi ha per tal d'instal·lar-se i si de cada 10 doncs, en poden posar una, aquesta ja la tenen posada. Aquí jo crec que l'administració, l'Ajuntament va exercir doncs, les seves competències i va explicar-li molt bé a l'empresa que es volia instal·lar i va veure que aquesta antena no arribaria a bon port i per tant s'ha acabat desinstal·lant. També val a dir-ho de la pressió dels veïns, sobretot dels veïns que s'havien mogut, justificant amb arguments la necessitat d'una llicència prèvia per aquest tipus d'instal·lacions, i bé, sí que se li han ofert altres espais alternatius de propietat municipal doncs que no afectin a zones habitades de veïns. Se li han ofert altres espais, però bé, de moment no. Mm-hmm. Aquesta instal·lació que es volia fer aquí al centre no es fa. Veurem a veure com evoluciona.
Hem parlat amb Genís Dalmau, que és el president de l'EMD de l'Estartit. Moltíssimes gràcies per passar pel Supermatí i respondre totes les preguntes.
Molt bé. Molt moltes gràcies.
Que tingui molt bon dia,
bon dia i bones festes.
Això, bones Nadal, festes.
Igualment.
Adéu. Adéu. Estem escoltant Tom Jones, que és un dels caps de cartell confirmats al Festival Portaferrada d'aquest estiu que ve. També Amaral, Antònia Font, Julieta Venegas, Toquinho, Hombres G, que passaran pel certamen musical de Sant Feliu de Guíxols.
El Festival de la Portaferrada, que ha cagat el tio abans d'hora i ha anunciat els primers artistes confirmats per la 62a edició del festival aquest dimecres en un comunicat. El cap de cartell d'aquest estiu serà el galès Tom Jones, qui s'estrenarà al Portaferrada amb un concert que farà al Guíxols Arena aquest estiu. A l'actuació, l'artista interpretarà algun dels temes que han marcat la seva carrera discogràfica i el festival assegura que seduirà el públic de Sant Feliu de Guíxols. Per altra banda, el cantant portorriqueny conegut com Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, també debuta al certamen de la Costa Brava. El Guíxols Arena es transformarà en una pista de ball, mentre aquesta icona de la salsa, amb un estil elegant, interpreta alguns dels temes més coneguts del gènere. Des de l'Amèrica Llatina també vindrà Julieta Venegas, que debutarà al Portaferrada en un concert a l'Espai Port. La mexicana portarà la seva fusió del pop-rock i elements llatins al públic i interpretarà alguns temes coneguts com Me Voy, Limón y Sal o Lento. I l'última banda que també debutarà aquest estiu al Portaferrada és Antònia Font. Per altra banda, el líder d'Extremoduro, Robe, torna al festival per presentar el seu disc en solitari, que presentarà ben aviat. Amaral també rebateix el certamen històric de la Costa Brava i el mestre brasiler Toquinho actuarà a l'Espai Port per presentar el seu últim espectacle. En aquest repàs, per alguns dels clàssics de l'escena musical, el certamen ha programat un concert d'Hombres G, que mostraran la seva trajectòria amb un repertori farcit d'èxits intergeneracionals. Per últim, el festival ha anunciat un doble concert de Guillem Gisbert i la Ludwig Band. Gisbert és el vocalista de Manel i presentarà el seu primer àlbum en solitari.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com anem?
Bé, bé, bé.
Aquí amb carregats. Tom Jones i Tom Sex Jones, Bomb de fons. Ja anem carregats i em sap molt de greu perquè se'ns ha allargat molt l'entrevista, perquè m'anava donant titulars i titulars l'entrevistat i dic, va, no podem parar. Quan veig un titular jo no m'aturo.
No, i, periodista és el que té,
sí,
no?
Sí, i m'he allargat una mica massa. Però va, anirem ràpid i repassarem totes les estrenes de cinema i de sèries d'aquestes... Vaja, de les vacances, de totes les vacances. Per cert, ahir vaig anar a veure Wonka, i molt bé, jo estic molt content. Estic molt content.
Agradar.
Sí, em va agradar. No és el Wonka, evidentment, no és el Wonka... Però bé, és una pel·lícula molt... És bonica, és maca de veure. Mm.
Sí,
però,
sí.
Amb què comencem?
Doncs va, comencem. Penseu que hauries anat a veure aquesta. Aquaman, no. El reino perdido. Hi, baby boy. Talking
to the fishies. You and me, son. Superherois, no? Però superherois DC.
Sí, superherois DC amb una capacitat d'interès pràcticament
nula.
Totalment. Les xifres que s'esperen, perquè això s'ha estrenat dimecres aquí, arriba als Estats Units demà, però les xifres seran pitjors que les de The Marvels, que hi eren molt dolentes, o sigui, és cap a caiguda i directa, i a més les crítiques han estat horroroses,
sí,
d'aquesta pel·lícula.
Ai.
Sí, sí. La dirigeix James Wan, que és un molt bon director, però és una pel·lícula que ha tingut molts problemes de producció, molts reshots. A més, hi ha Amber Heard, no?, que va estar amb el judici amb Johnny Depp.
Sí, és veritat.
I l'han tret tot el que han pogut de la pel·lícula, l'han deixat una mica... Però és un monstre de Frankenstein, de pel·lícula... Recordem que la primer Aquaman es va estrenar farà... Sí, el 2018, el Nadal del 2018, i va recaptar més de 1.000 milions.
Ah, sí?
Sí, sí, i aquesta serà un dels fracassos més sonors de l'any.
Jo no m'atreu gens, no, res, zero.
No, a més el tràiler és terrible.
És veritat, però... és veritat, que el vaig veure un dia al cinema i vaig dir, oi, quina mala pinta, mare de Déu.
Sí, sí.
Bueno, doncs, com ahir vaig veure, ahir veient Wonka vaig veure el tràiler de la nova d'en Garfield, que també fa molt mala pinta.
Bueno, a veure, ja veurem, ens esperarem.
Ens esperarem, sí. Bueno, doncs Aquaman. Què més?
Tenim Migración, un viatge patas arriba, que aquesta vindria a ser la proposta animada d'aquestes festes. I...
I certament també fa mala pinta, eh?
Sí, no fa molt bona pinta, no. Tampoc. Això la dirigeix, bueno, la Porta Illumination, que és aquesta companyia que tenen els Minions, que viuen pràcticament dels Minions.
Sí, sí, perquè em sembla que també sortien al tràiler, els Minions.
Sí, els treuen aquí com Illumination, no? Però vull dir que no surten els Minions pròpiament a la pel·lícula, però venen, no? Tu fas sí. un Minion i això ven entrades. I això, doncs res, uns ocells, no? Uns ànecs, en aquest cas, que durant època de migració es perden i van a parar a Nova York a causa d'una tempesta i allà, pues, les seves coses.
Vale, vale, molt bé, fantàstic.
Mainada, és una pel·lícula per mainada, bàsicament.
Següents estrenes sense tràiler. Anem a El peor equipo del mundo.
Sí, això està basat en una història real que està basat en un documental d'una selecció, la selecció de futbol, que això durant la classificació dels Mundials del 2000... Bé, de fet, a veure, el 2001 és quan succeeix, és la selecció de futbol de Samoa que va perdre contra Austràlia 31-0.
Uh-huh.
31-0, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, i aquí el Taika Waititi ha fet una pel·lícula d'això perquè en un mes, diguéssim, aquest pitjor equip del món va canviar i es va transformar en alguna cosa, no? Quan va agafar un entrenador holandès, que aquí l'interpreta el Michael Fassbender.
Mhm. Uh-huh.
I és una comèdia tipus Taika Waititi de futbol.
Los que se queden.
Los que se queden. Aquesta és una pel·lícula molt interessant. Aquesta apunta directament cap als Oscars.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Es diu The Holdover. S'estrena el 3 de gener. La dirigeix Alexander Payne, que és el director, per exemple, de Los Descendientes o Entre Copas, que són pel·lícules que també van tenir la seva cosa en els Oscars, i l'interpreta el Paul Giamatti, que en aquest cas succeeix als anys 70 en una universitat que hi ha uns alumnes, uns pocs, que sempre es queden, no? 4 o 5. I hi ha un professor que els ha de vigilar, que en aquest cas és el que interpreta Paul Giamatti. I a partir d'aquí veurem com estableix un vincle amb un d'ells, amb un context també que es queda la cuinera de l'escola, que ha perdut el seu fill a Vietnam, i veurem doncs també que el noi que es queda a l'institut ha perdut el pare, etc. No? Una pel·lícula molt interessant, rodada amb un estil anys 70.
Molt bé, doncs bona pinta. I després, Hay algo en el granero.
Hay algo en el granero. Aquesta també arriba el 3 de gener, que és una mena de gremlins amb uns turistes americans, però que no són turistes perquè es traslladen de la Califòrnia més calorosa a Noruega amb un fred que pela, perquè han rebut una herència, i en aquell graner hi ha uns nans que no són nans de jardí, sinó que tenen molt mala llet. I si no els cuides bé, doncs com els gremlins, te la poden liar ben grossa la nit de Nadal.
Vaja, molt bé. Doncs això, tot això en cinemes, no? Cartellera. I després anem sí. a plataformes. Una altra que també no té gaire bona pinta, que és Percy Jackson i les dioses de l'Olimpo.
Doncs mira, ahir vaig posar-me el primer capítol i no està malament.
És sèrie, eh? Perquè havien fet pel·lícules d'en Percy Jackson, no?
Exacte, doncs ara han traspassat per part de Disney Plus en sèrie i és una mica, bueno, com un Harry Potter, però una escola de déus olímpics,
bueno,
no?
És que el cartell és clavat als cartells de les últimes pel·lícules d'en Harry Potter, és molt típic, però jo la veia i dic, què, com? Les dels Animals Fantàstics.
Es nota un piló que s'han inspirat en Harry Potter. I no està malament, eh? I a més, el nano protagonista, Walter Scholwell, ho fa molt bé.
Molt bé.
El fet és que, bé, al públic que va dirigir li agradarà.
I a Disney Plus també s'estrena la segona temporada de What If. Això és Marvel, no?
Sí, això és Marvel, és aquesta sèrie d'animació que ens ofereix, doncs, en aquesta temporada un capítol cada dia, o sigui, des del 22 de desembre fins al dia 30, tindreu un capítol cada dia d'aquesta sèrie que ens explica històries alternatives de l'univers Marvel que no van passar, però que podrien haver passat si hagués passat alguna cosa diferent.
En l'última temporada hi havia algun capítol que valia la pena, però la resta era bàsicament morralla.
Eren fluixets, sí.
I hi ha dues pel·lis de plataforma, també, no? Saltburn?
Sí, molt interessant. Saltburn, que és de la directora de Promising Your Woman, que és una pel·lícula així que té inspiracions, una mica recorda el talento Mr. Ripley, no? Un nano molt ric convida un nano de classe, doncs, obrera, no? A la seva mansió a passar uns dies i allà festa i xerinola.
I després Maestro, a Netflix.
Sí, Maestro, que és aquest biopic que ha dirigit i interpretat el Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein, que arriba a Netflix.
Molt bé. Cinemes de proximitat aquests dies de Nadal, almenys el que hi ha publicat a Palafrugell, tenim A Fuego Lento, tenim Wonka, precisament, i una pel·lícula que es diu Scrapper. a Torroella i tenim 8 apellidos marroquís, no, això ja serà el gener, però ara, de moment, quantes coses, Ocorno, La Navidad en sus manos, La Contadora de Pel·lícules, Wonka, Teddy la màgia del Nadal, Anatomia de una caída, 8 apellidos marroquís i un altre cop a Fuego Lento. I a Begú tenim Dance First i La Teoria dels Cossos, cinema de proximitat aquests dies al Baix Empordà. Doncs rei, Ignasi Arbat, gràcies, que tinguis molt bones festes i igualment. Ens tornem a saludar a partir ja un cop passades les festes, passat Reis i tot plegat.
Perfecte, que es portin molt bé els Reis amb tu.
Igualment, adéu.
D'abraçada.
Doncs fins aquí el Supermatí. Demà us saludarà la Maria Alzina, per tant, que tingueu molt bones festes, molt bon any nou, i el Supermatí ja tornarà després. Però demà, el Supermatí a les 8 del matí amb la Maria Alzina. Que vagi bé!